Sempre hi ha algú xuclant-nos la sang. A vegades, la història de les dones és com una pel·lícula de vampirs. Sempre hi ha algú que vol acabar amb nosaltres i no cal que els deixem entrar. Si aquests dies heu vist les imatges de l'interrogatori del cas de Rejón, ja sabeu de què parlo. El jutge, que es diu Adolfo Carretero, amb nom de persona d'abans de la transició, li fa un interrogatori a l'actriu Elisa Mulià, que ni una pel·lícula de Pajares y Esteso. ¿No cree usted, señorita, que quizá usted quería algo? Pero bueno, ¿usted le dijo que le dejara en paz o no? Aquesta tarda, el Consell General del Poder Judicial ha anunciat que obrirà una investigació al jutge pel seu comportament, perquè ha rebut 900 queixes. Ja veurem en què queda, però el que és evident és que situacions com aquestes ens xuclen la sang, la força que tenim per presentar denúncies. Com hem de confiar en aquesta justícia?
A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Avui, que la cosa va de xuclar-nos la sang, sentim aquesta cançó de Big Thief, que parla justament d'això de l'imperi dels vampirs, que n'hi ha molts, ja ho veieu, està ple la cosa. Avui al programa parlarem també de, atenció, quin és el paper de les dones a les pel·lícules de vampirs. Senyores indefenses amb les finestres obertes, verges, això sempre, o senyores que criden molt. Parlem de cine, però s'assembla tant a la realitat, però després, vampires. Però abans, fades, el grup pel qui ens deixaria mossegar. Protecting and dissecting till you've emptied every hour. We jump into the pond and we come under the shower. You lay upon my pillow and you open like a flower. Tenim un podcast que és l'enveja de totes les veïnes. catradio.cat/donesidies.
Has estat de conya. Mai has vist una maricona amb aquestes corbes. Rosa d'abril, sí que madura. Se't peta el cora. Si imagines a Bora Bora. Si ens imagines a Bora Bora. Tot el cos que ressona. Què passa si sóc una guarra? Què passa si sóc una marrana? Si quan t'avall has de cridar una ambulància. Què passa si sóc una guarra? Si fallo com dóna la gana. Si quan em veus, crec que la peus. Sents que em trobo els anys. Vaig amb minifalda dominico salvatge i pujant s'escala se m'apau en ser...
No truqueu a l'ambulància, encara escolteu Les dones i els dies, que és molt millor. Morenes de la Serra, minifaldes, dos mallorquins i un català, com si fos una cançó de Tomeu Penya. Molt autotune i, sobretot, en català. Es diuen fades i diuen que van néixer per omplir un buit a la indústria. Fer música queer en català i amb l'objectiu de sortir dels marges i arribar al gran públic. Vaja, que volen ser com la Jurado. Per què venen a Les dones i els dies? Perquè són tres homes que volen trencar la idea dels dos gèneres, del binarisme, i agafen de tot el que més els hi convé. Estan de gira amb aquest segon àlbum, que es diu Metallics, i avui el venen a presentar Les dones i els dies, i jo ja el saludo. Ja portem aquí una estona garlant. Ferran Pi, Vicenç Calafell, com esteu?
Molt bé, bon vespre, com estàs tu?
Home, molt contenta, perquè no hi ha mai homes en aquest programa.
Clar.
Estic estar nerviosa i tot.
Sí. No, i ben feta, de no dur-ne.
Sí.
I llavors què feu vosaltres aquí?
Bé, tota regla té una excepció.
Exacte.
Sí.
Escolta, felicitats, perquè acabem de assabentar-nos que esteu nominades a 4 categories pels Premis Enderroc.
Que bé.
Que avui s'ha obert la segona ronda de la votació popular. On us pot votar la gent? Esteu informades?
Sí, és una web. Si entreu a la web d'Enderroc, directament trobareu com un portal que posa grans premis i tota aquesta parafernàlia, no? I posarà que ja estan disponibles ses webs per votar, te demanaran correu, bla, 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 tota aquesta parafernàlia també.
Però la cosa és que tu has de dir fades.
Has de posar fades per tot.
Ja està.
Videoclip,
per tot,
fades, cançó, fades.
Fades,
tot,
fades.
Em dóna la gana, si quan em veus, crec que la peus, sents com jo els anys. Vaig amb minifalda dominico salvatge i pujant s'escala se me veuen s'escalça. I si a tu t'agrada, agafa'm per darrere i per davant.
Agafen per darrere i per davant. Això és el que necessita Catalunya, perquè a vegades estem una mica tristos, no? Ens falta una mica d'alegria.
Sí, jo crec que sí.
Porteu l'alegria del cos, podríem dir.
Intentam fer-ho. Tot i que els mallorquins també tenen fama de ser bastant tranquil·lots i bastant...
Apocats.
Sí, reservats. Sí,
bastant reservats. Però bé, nosaltres també som aquesta excepció que abans parlàvem amb Vicenç, no?
Mira, m'ho heu posat amb safata perquè jo us volia preguntar. Mallorca, jo sempre que l'he coneguda, m'ha semblat un lloc més aviat conservador, més aviat tranquil. Com us llegeixen i com us entenen a Mallorca? Què ho diuen de vosaltres? O és una mica com a la cançó, no? Que diuen, no has vist mai una maricona?
Sí. Jo crec que no tenen codis per llegir-nos. És un poc complicat.
Encara no, eh?
Jo crec que no, però bé, jo crec que és complicat. O sigui, realment, la nostra lectura és molt recent, no? Podríem dir que les eines per llegir a gent com nosaltres realment és molt recent, des dels anys 80 fins ara. I moltes vegades ma mare me demana... Què vol dir això? Què vol dir el patriarcat? Clar, ma mare parteix d'aquí, no? O sigui, ma mare és de l'any 60 i realment diu... Clar, jo he tingut una educació que no m'obria aquestes portes. No?
I què els hi sembla a casa vostra? La música que feu i els, sí, sobretot la roba que porteu.
Bé, les nostres mares estan encantadíssimes.
Sí,
jo estic segur que si ma mare tingués la meva talla m'hagués robat tot.
De fet, tenen un grup, les tres mares, que se diuen Mares Fades.
En sèrio?
I queden, bueno, són superamigues.
Sí, però tornant una mica enrere, jo crec que encara que potser costi entendre tot el món i tot el context de Fades, sí que Mallorca sent com a molt d'orgull per part del públic, que potser no estan tenint que hi ha damunt l'escenari, però sí que hi ha aquest orgull de... Bé, però som mallorquins, o sigui...
Exacte. Mira, no saben ben bé què estàveu fent, però són mallorquins, sí, i estan triomfant a Catalunya,
sí,
no?
Sí, sí, sí. I és com, pues, a casa nostra se poden fer coses bones, coses xules, coses que se poden extreure, no? I
no només la sobrassada, no?
Exacte, no.
Ja prou. Sí,
els mallorquins no només mengem temàtiques i fem sobrassada.
Exacte.
No? Tenim altres coses, també.
Aquí. Escolta, en aquesta cançó està claríssim. Parleu obertament de sexualitat, però a mi, quan jo llegeixo aquesta d'allò, vaig amb minifalda, clar, penso, aquest és un missatge transversal, perquè me l'esteu dient vosaltres, que sou nois i que segurament us insulten pel carrer, però també el podria... me'l podria fer meu, o podríem fer-lo nostre moltes dones, no?
Totalment.
Quan ens diuen això de què passa si sóc una guarra, què passa si sóc una marrana, no? Diuen la lletra.
Clar, sí.
Per tant, no sé si hi ha missatges... Si voleu un missatge d'empoderament per totes, no sé, o si les amigues us pregunten també...
Sí, jo, home, primer de tot crec que estem en... Bé, Fades, primer de tot, està en aquest moment de dir... Ja està bé de pensar en gènere masculí i femení, no anem a pensar en aquesta ruptura de gènere no binari. És més un espectre on es pot ser des de coses normatives i coses no normatives. I coses perseguides. I està tan perseguit un home en falda com una dona en falda. En el final, tot el que és... coses que se'n van d'aquesta normativitat que trenquen normes sempre fa por.
Sí, i també crec que hi ha en general una ridiculització de lo femení. Qualsevol cosa que sigui femenina està ridiculitzada, no? I perquè se veu com a vulnerable, se veu dèbil, se veu violentable, no? I crec que...
Sí, posar-te una faldilla és posar-te en perill, no?
Sí, en certa manera és un poc així. I sobretot jo crec que passa que quan veuen un home masculí, cis, heterosexual, veu un maricón duent una minifalda, primer de tot, senten aquesta violentabilitat, no? Possible violentació, i després també senten com una cosa de dir com pot ser que aquesta persona que podria ser tan masculina com jo ha decidit ser femení? Jo crec que això també posa en dubte la seva masculinitat.
D'alguna manera, posant-vos aquesta roba que us fa pensar o que alguns us veuen com a dones, no? D'alguna manera s'ho ha perdre categoria, també estatus social,
sí, exacte,
dintre de la jerarquia social de les persones que anem pel carrer.
És com baixar un esglaó per ells, no? I diuen que està passant aquí perquè baixen d'esglaó. No?
Per què? Sí. Per què?
Sí, i també crec que tot demostra que tot és una performance de gènere, o sigui, en el final tot és un teatre, no?, on estem decidint en roba, amb certes actituds, quin gènere som, i en el final tot es posa en evidència que tot és una construcció social, que, i que tota construcció pot acabar.
Són guapos, xerren bé, són Fades. Sortim de l'armari al món, ballem com si fos K-pop. Molts diuen quins maricons, però menjar ses barres com lollipops. Tothom espera en tu peti, amb una baguette de Fendi, un abric de pell de Yeti, tot lo que duc ara se farà trendy. Ties, ho tornem a fer o no? Jo crec que anirà bé. Metàl·lic.
amics. Tot en català, quilòmetre zero, tot té una intenció.
No català, quilòmetre zero, ho tornaran a fer, i tant, si ho fan. No paren, tenen més bolos que la Pantoja. Abans parlàvem del Jurado, però tenen més bolos que la Pantoja. Després en parlarem, d'això. Comencem pel títol, pel nom del grup, que sou Fades, que l'heu agafat de l'anglès, no? Hi ha una història aquí.
Sí. Bé, primer de tot, sí que teníem clar que amb aquest disc volíem explorar amb el gènere, justament masculí i femení, no? I realment demostrar que és totalment una construcció. I també volíem deconstruir els gèneres musicals. És a dir, agafar un reggaeton i desfer-lo, agafar una cançó clàssica balada i desfer-la, no? Etcètera, etcètera. I vàrem veure que realment tot era un artifici. El que podíem veure és que tot era una espècie d'armadura, no? El gènere, al final, és una armadura. Tu estàs totalment despullada i simplement te vas afegint joies, te vas afegint roba, i així és la manera que té la gent després per llegir-te com a home o com a dona. I vàrem pensar que tot aquest món de metall, tot aquest món industrial, tot aquest món de, sí, de joies, de ferro, definia molt tot aquest camí que volíem prendre, i va ser quan vàrem agafar ses Winx Club, que són...
Els dibuixos animats, no?
Dibuixos animats de fades, justament, que tenen com a transformacions, no? I totes acaben amb aquest IX.
Sí.
I va ser quan vàrem decidir crear aquest nom Metallix, no?
Sí. Les reines del metall, les reines de la joia, no?
Exacte,
podríem dir.
Exacte. Sí, d'una armadura, que aquesta armadura al final és el gènere social, no?
Uh-huh. I bé, i fades ve d'això, d'aquesta paraula anglesa, fairy, i és aquesta reapropiació de termes que s'han utilitzat com insult, no? Com seria maricón o marieta, no?
Pues sí, fairy és un poc marieta, és un eufemisme, sí, per no dir maricón, sí, en anglès.
És agafar aquesta paraula que s'ha utilitzat en body, revertir-la i fer una bandera i un orgull. Uh-huh. I aquí estan...
Clar, us heu fixat, no?, que fades parlen com un filòleg, no? És que són dos filòlegs.
Són
filòlegues. I ho porten dins, no?
Sí.
I d'alguna manera, de fet, el grup us vau conèixer estudiant totes filologia catalana.
Exacte.
Que és una altra, podríem dir, de les llances, no?, en aquest grup.
Totalment.
Defensar la llengua i portar-la fins al final, no?
Exacte.
No sé per què dic
sí.
Llengua.
Sí, llengua, sí. Tan mallorquina com
mallorquina com nosaltres.
Benvinguda.
Ja no, està. Sí. La quarta fada que
quarta
estàveu
fada,
esperant.
Totalment. Sí, sí. Sí, sí. No, sí, bueno, jo sempre ho dic, fades és un 50% un projecte de consciència lingüística i un 50% un activisme polític.
Uh-huh. En tant de gènere, no?
En tant de gènere i el col·lectiu LGTBIQ.
Uh-huh. Que fortes neu, eh? A mi em crida molt l'atenció, perquè clar, jo sempre he sentit les persones mallorquines que són molt mallorquines, però vosaltres parleu de catalanes. Us definiu com a catalanes, per la llengua o per què?
Sí, Mem, jo crec que sempre ha estat així, és a dir, al final Mallorca sempre forma part de la cultura catalana, o sigui, la nostra capital cultural sempre està a Barcelona, per exemple, no? Basta veure que a vegades nosaltres quan fem entrevistes per mitjans de Mallorca, algunes vegades quedem a Barcelona, que és un poc estrany això, no?, com a fer aquest contacte així.
Yeah.
I tots els artistes, tots no, però molts dels artistes mallorquins viuen a Barcelona, és la nostra capital, i al final, a nivell cultural, compartim un munt de coses més enllà de la llengua, no? I...
Crec que és molt perillós aquest discursos que intenten fragmentar la cultura, que hi dir mallorquí, Mallorca i mallorquins és una cultura que...
Allunyades,
la cultura catalana és una altra, la valenciana no, s'ha d'entendre tot com a una unificació. Uh-huh. Són països catalans, és cultura catalana, una uh-huh. història i una llengua compartida.
Uh-huh.
I això s'ha de tenir molt clar, en plan, juntes som més fortes, és així.
I...
Estic parlant amb fades o amb Òmnium? Ara no ho tinc clar.
L'Òmnium cultural. No, però és cert que és molt perillós. A Mallorca està molt estesos aquest discurs, però alerta que a Catalunya també, moltes vegades és com que a nosaltres...
Tot sigui separar-se.
No?
Quan dic...
Ara aquesta setmana no és de moda ser xarnego,
sí,
no?
Sí, bueno.
Bé, quan jo he dit que he fet filologia catalana a Mallorca, algú català normalment diu... Filologia catalana a Mallorca? Com és possible? O sigui, no és filologia mallorquina? I clar, és com...
A veure,
que t'hem d'explicar moltes coses.
Sí, t'hem d'explicar moltes coses aquí, no?
Sí. Dins del cotxe perquè neva, tu ets tan fred que m'estic congelant. Ja pensava era forever. Ets tan fred que sembla artificial. Dins del cotxe perquè neva, tu ets tan fred que m'estic
A veure, fades se'ls ha de sentir, però també se'ls ha de veure, perquè en directe fan uns shows molt espectaculars.
Sí.
I són un grup 360, és a dir, són robes, són coreografies, són moltes coses, no? Això ho hem d'explicar, també.
Sí, o sigui, jo crec que nosaltres teníem molt clar que més enllà d'un producte musical volíem que fos un impacte cultural, lo de Fades, no? Volíem...
Escolta, teniu tot un discurs muntat, producte, sí. No sé què.
Escolta, ho tenim molt
sou
muntat.
Sou l'enveja de totes les veïnes.
Estàvem acabant els treballs de màster i estàvem a tope.
Ja ho veig, ja ho veig. A veure, torna-hi. No, és que m'has deixat encisada.
Exacte. He de dir que, bé, perdó.
Digues.
Que també he de dir que m'encanta escoltar-te perquè és com que xerres superbé.
Sí, fa molt de, o sea, dona molt de gust a vegades tenir com a converses on sents que poden, te poden seguir a nivell de conversa, però perquè moltes vegades arribem a llocs, com hem parlat abans de Mallorca, que no se mos entén a vegades, no? I...
Ma?
Que la veritat és que moltes gràcies...
No sé si és per mallorquina, espai. Perdona, o per...
Ah, exacte, per tot.
Però que, sí, que és
molt bé. Estem aquí. A veure, un moment, que ara m'heu distret.
Sí, simplement producte. Que era un producte 360, no? A la vegada també volíem ser dins el món de sectoratge, no se diu actoratge, com de sectuació, no? Dins el món de sectuació, mos interessa molt, per això a través de TikTok, a través d'Instagram, faim com a petits sketches, no?
Clar, és que vosaltres també a TikTok us esteu fent d'or, no?
Bé, d'or no, perquè no pots monetitzar encara, però...
Sí, és una mica el concepte de mocatriu, no? Modelo, cantant i actriu.
I te lo hago todo en 5 segundos, eh?
Si se pot, sí.
Però sí que és cert que hi ha com una elaboració de discurs darrere, que cada vegada que publicam alguna cosa, no és que haguem anat a un estudi i haguem dit, ai, avui ha sortit aquesta cançó, jaja. No, evidentment, sempre hi ha un missatge.
I també sabem que com a persones que no són normatives se mos exigeix més. O sigui, jo crec que des primer moment sabien que no mos podien permetre pujar a un escenari, quedar-se aturats amb una roba que acabes de triar. Sí. Crec que sentien que no estava permès per nosaltres, perquè això és un... Bé, ho fan...
També teniu el síndrome de la impostora, no?, de les dones.
Moltíssim. Sí, aquesta pressió femenina que senten totes les dones. Que
exacte,
totes...
de deies de ser la millor perquè em facin cas,
exacte,
no?
Clar. Però tots els homes, de bandes masculines, fan el mínim i tothom l'aplaudeix, no?
Va, vosaltres havíeu de ser un primor. Primer vau començar una mica amb samarretes del Decathlon,
sí,
m'ho permeteu?
Un poc.
Però em sembla que n'hi ha un que durant el confinament va comprar una màquina de... una màquina de cosir.
Sí, sí,
i ara sou les reines d'aquestes faldilles que has dit que eren de Domenico què?
Domenico Salvatge.
No? Domenico Salvatge ets tu?
No, Domenico és una marca de Barcelona, justament.
Ni idea.
Sí, no, vaig, perquè m'agrada molt aquesta marca de Domenico i vaig dir, pots amb minifalda? Quina minifalda m'agradaria dur? Domenico. I salvatge, perquè sóc molt salvatge.
D'acord. Però la cosa és que tu ara fas les robes i fas els outfits de
algunes,
tots, o què?
Algunes coses, sí. Bé, sobretot també com... Et cert que, per exemple, en Àngel i en Ferran no tenen una talla S i això ja costa moltíssim en el món de la moda. Aquests cossos tan prims que només fan roba per gent esquelètica, pues, ja me va bé saber una mica de cosir perquè així els hi puc fer alguna falda...
A mesura.
Fer alguna
tenim
cosa
una costumista, no? A casa, o sigui, és impressionant.
M'encanta, això.
Són les meves munyeques.
A nivell d'estilisme, que estilisme és bàsicament fer una tria, no?, de roba.
He de dir que trobo molt a falta l'Àngel, perquè sóc molt fan de l'Àngel.
És que és impressionant.
Jo també ho sóc.
Avui està malaltó. Salutacions, que el tenim allà covant la grip. Escolta, amb el que us ocorreu, sortint als escenaris, amb els outfits que us feu, i en canvi... i ho dieu moltes vegades, sou un focus per despertar odi. Expliqueu-me això, perquè si només us hauríem d'estimar.
Bé, és que jo crec que al final l'extrema dreta està fent molt de mal perquè està unificant molt de discursos d'odi. O sigui, estan fent que tot vagi a la mateixa línia, no? I cada vegada que veuen una persona queer o una persona que defensa els drets feministes o veuen una persona, per exemple, amb una religió que no és cristiana dins l'estat espanyol, no? Tota aquesta gent veuen una d'elles i les veuen a totes, no? I senten odi cap a tot el col·lectiu.
I vosaltres heu rebut amenaces i, de fet, han passat algunes coses, no?
Moltes.
Fins i tot heu tingut allà un grupuscle que s'ajuntava per tirar-vos gel als concerts,
no? Que no va arribar a passar, va devenir la policia, tenir com una seguretat privada i tal. Bueno, són riscos. Realment, no sé si a tu t'està passant, no ho he parlat amb tu. Justament ahir amb l'Àngel en vaig parlar molt, que el vaig veure, però és una cosa que ens està afectant molt també a nivell personal, perquè al final cada vegada que publicam una cosa, ara ja és sí o sí. O sigui, ja no passa aquesta cosa de publicar i no rebre odi. Ara ja és assegurat. Clar, te crea moltes inseguretats. És a dir, jo he fet una feina molt forta de deconstrucció de gènere, de deconstrucció de prejudicis, i cada vegada que m'estic mostrant al món, hi ha una quantitat de gent, centenars de persones, que me diuen que això està malament, no? I que puc crear rebuig, que creï realment... Sí, rebuig, totalment. Són comentaris d'oi, que deim, no? De fàstic.
Oi.
A Mallorca deim oi en comptes de fàstic.
Oi, arro. Sí.
amb ses meves nines. Avui amb the party hard, take me out tonight. Amb els gays and girls, avui party hard. Get, gays and girls.
Qui ho diria? Se's fa de rebent en sa polo. I és que amb un any ja ho han petat i vos han robat tes bolos. I real, quina cara. Qui és que se'n riu ara?
Ai, la Batllal ja està patint per les cantonades. Perquè aquests d'aquí dos dies li prenen el regne. Per cert, la polo no ho sé, però Ras Mates 3, 26 de febrer.
Queden molt poques entrades.
Molt poques entrades. De fet, després d'aquesta entrevista ja res.
Ja no n'hi haurà.
Ja no n'hi haurà ninguna. He de dir, estem estirant molt, estem fent molt d'exercici perquè estrenarem un directe molt fort,
sí.
O sigui que...
Han fet molta de feina, és com un poc un somni. Tenim com una 13, no? Un stage muntat, no sé, tenim equip de llums, tenim equip de so, és com a la fi això comença a agafar forma professional. Per tant, estem molt contentes.
Em esteu dient que heu parlat en termes com la Rosalia, eh? D'allò de he de fer molta...
Sí, sí.
Molt d'exercici per poder estar a l'escenari. Estem
clar.
Així?
Sí, sí.
Que us ho preneu en mica... aquest nivell de seriositat, això,
sí,
eh?
Sí,
sí, sí. Si som una cosa, som entregades i obsessives, això sobretot.
Totalment.
En aquesta cançó parleu de dieu gays and girls, passant-s'ho bé. Amb un any ja ho hem patat i us hem robat els bolos. Qui se'n riu ara, no? M'imagino que encara no podeu viure d'això.
No.
Estem molt a prop o què?
M'agradaria dir que sí, però la indústria musical és... O sigui, jo sent que la gent se pensa que és una indústria milionària on guanyes moltíssima pasta i gens...
No, va, superllunyà.
I això que vosaltres teniu un discurs polític darrere, que com ho sàpigueu Òmnium, esteu fitxats.
Sí, sí. No, es costa molt, perquè a mi d'acadèmia, bé, tot és hipermasculí, no?
Ja.
Ja, després, si vols, en parlem una mica.
No, però... parlem-ne ara.
Sí, al final, les acadèmies, jo sent que, en certa manera, ara mos estan acceptant perquè se senten obligades a acceptar-mos.
Uh-huh.
O sigui, i això és una crítica... a diversos mitjans, no vull dir noms concrets, no, però que...
Però us han convidat a TV3, ja, o no?
Sí, m'han convidat, sí, sí.
O sigui, no és una mica pretensiós, però si hem pogut entrar a l'acadèmia és perquè el públic ho ha demanat, o sigui,
clar,
perquè...
És que estaven obligats a fer-ho.
Perquè hem penetrat...
Penetrat certs
mitjans i per obligació havies de tenir ses fades allà. És que si no ja era evident certa ideologia conservadora.
Exacte.
Però clar, falta potser arribar als programes més mainstreams, als que tenen més audiència,
sí,
no? Això està allà mateix, eh? Okay.
Sí, sí, és molt difícil moure estructures que al final totes estan... Totes se giren al voltant del poder. I al final un home blanc veu poder i diu... Per mi, no? És molt difícil.
Què han de fer aquests amb faldilles?
Què han de fer aquests aquí?
Però no? Ho puc dir. Ses fades mai aniran a l'Hormiguero.
Mai, òbviament. Com anirà a l'Hormiguero, per favor?
Escolta, la catalana no està preparada per gent com vosaltres o què? Encara en tenim la catalana. No, encara tenim allò el cul molt estret o què?
Jo crec que som conservadors en un sentit lògic, no? Perquè crec que moltes vegades ens hem hagut de protegir de molts aparells, la catalanitat en general, i és normal que tot d'una tendim en aquest conservadurisme. Però crec que és moment també d'acceptar que no només plantar tomàtiques, que està molt bé plantar tomàtiques, vull dir, nosaltres ens reivindicam molt també la feina del camp, no? Però...
Jo crec que se pensa molta gent que la cultura catalana s'ha de protegir amb la tradició i el folklore i se tiren cap a discursos de molt de retenir i, no, i una cosa que està tan aturada i tan quieta està destinada a morir, o sigui, una cultura viva és la que se mou, la que se renova.
Innova, sí.
S'ha d'innovar una cultura i això no vol dir rebutjar la identitat pròpia ni rebutjar la tradició, ni molt manco. I, per exemple, ho hem volgut demostrar, hem agafat el cant de la Virolai i hem fet una cançó funk.
Un funk brasiler, no?
Sí, que se pot jugar perfectament.
Clar, i realment moltes vegades a nosaltres ens arriben aquests discursos d'antitradicionalistes, com si fóssim nosaltres dadaistes o alguna cosa així, no? Com si fóssim avantguardistes que volem trencar-ho tot.
És fort, eh? No. Teniu un grup de música i desperteu polseguera,
sí,
eh?
Sí, i de sobte és com, duc 4 anys estudiant Mercè Rodoreda i Ramon Llull. Te dic que conec molta tradició. De fet, tradició catalana la coneixem de memòria.
Recita'm algo.
No me posa aquí recitar.
Vinga.
Jo m'he tornat un friki, en tu ja som estiqui, jo ja no dut ser xici, vull saber més notícies, tu com estàs, què t'ha passat, tot estava bé, però ara ja no tant.
però ara ja no tant. Tots estem pensant en com he d'actuar per seguir cap amant.
Tu ja saps com acabarà aquest joc. En el llit mos posen friquis. Un bigoti com el Luigi, 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 Luigi. Hello, soc sa teva Kitty.
Soc sa teva Kitty amb un bigoti com el Luigi i jo, perdoneu, quan penso en, quan canto amb aquesta cançó, sempre penso en un senyor amb bigoti més gran que vosaltres.
Soc jo, el senyor
tu,
amb bigoti.
D'acord.
Soc sa fada amb bigoti.
Sí,
tu
però...
ets FF? De qui estàs parlant, del senyor amb bigoti? Estàvem xerrant d'un senyor dictatorial?
No. No estàvem pensant en Francisco Franco.
Ah, d'acord.
Jo estava pensant més en Magnum, però és que vosaltres potser no sabeu qui és, perquè
no
era un senyor que portava camises hawaianes als anys 80 a la televisió.
Nosaltres vam una camisa hawaiana i...
No, ben, justament...
I marxeu per potes.
Sí. És que justament aquesta cançó també... que és una col·laboració i es cantant de la col·laboració també d'un bigoti i va ser, pues...
Hem de parlar d'un bigoti, no podem no parlar d'un bigoti.
No, però jo ho preguntava perquè ara que estem aquests dies parlant molt del Me Too, per exemple, en el món del periodisme, que comencen, que es comença a parlar doncs, d'assetjament i d'abusos, jo crec que també s'ha d'obrir el meló del món gay amb el tema dels abusos i dels assetjaments i també, de, a vegades, de l'abús de poder amb la diferència d'edat. I a mi em sembla que hi ha a les cançons vostres, hi ha un tufillo per sota, que esteu una mica parlant d'això, però potser sóc jo que em faig pel·lícules.
No ho havíem fet de manera conscient, però crec que pràcticament tota la meva generació, mos inclouen en altres tres, hem viscut experiències amb nois molt més grans que nosaltres, no? Perquè al final és una manera en què...
Però bé o situacions d'abús?
Jo crec que qualsevol moment on hi ha un... jove homosexual amb 14, 15, 17, 18 anys que entra dins el mercat sexual i allà homes de, que li treuen 10 anys, com a mínim, ja aquesta acció, aquesta trobada...
Hi ha un abús de
poder. Ja
és clarament un abús de poder.
Innocència dels joves que entren dins aquest mercat i hi ha homes tan grans que s'aprofiten d'aquesta innocència que després se confon amb cert consentiment perquè... Dir que sí, molts cops, no es dir que sí, sinó que és ignorància, és innocència, és que ningú t'ha ensenyat encara.
És desconeixement, exacte.
Sí. I sí, jo el que em fa pena és tenir tant de testimonis de tant de joves que han estat amb persones més grans o que han rebut un abús de poder.
Clar,
sí,
que moltes vegades aquesta diferència d'edat no sempre són fets voluntaris, no? Moltes vegades jo crec que sí que hi ha com aquesta cosa de dir, clar, que jo no he viscut una adolescència com tu l'has viscut, no? Que moltes vegades diuen aquest...
I a més en un poble, els pobles de Mallorca, per exemple, no?
Passar, sí,
em refereixo que hi ha menys persones com tu.
Clar,
i per tant et poden fer bullying a l'escola, o et poden enriure, o també poden abusar de tu perquè ets com... el gay del poble, potser,
sí,
no?
Sí, hi ha com aquesta cosa generalitzada d'adolescència tardana, no?, que passa molt dins el col·lectiu queer, que és aquesta cosa que tu comences a experimentar la teva sexualitat en 23-24, no? I jo crec que les generacions que van néixer entre l'any 80 i l'any 90, que van viure un despertar LGTB i, per tant, van poder viure en llibertat a partir dels 20, clar, és gent que va viure una adolescència molt tardana. I al final comencen a relacionar-se, quan tenen 28 anys, amb gent que de sobte en té 18, no? I aquí jo crec que les dues parts pateixen, però igualment, de manera voluntària i involuntària, hi ha situacions d'abús de poder.
I a més tot això està fomentat per aplicacions tan tòxiques com Grindr, que és que te posen amb una plata de ferro i...
Sí, que a la vegada és un lloc de refugi, però a la vegada pot ser un lloc molt hostil, no? Són situacions molt complicades.
Mirar-me em deixa baldat, viu obrir-me de bat a bat. Quina sort tenir del costat, ja ves que jo.
I quan mos miram, i quan mos besam, això és el rapista i tot comença a sonar.
Enamorades de les dones i els dies, estem de fades. Visca que ma mare és provisional, però cada vespre un coixí abraçat. Ceci, com ha dit, que això és temporal, un record que m'ha destrossat. Això no ho tenia planejat. Perdó. Parleu aquí de precarietat, de desamor, de salut mental. Si és que sou la Bíblia.
Bé, Tampoc per tant amb Saró,
però... És un retrat de la vostra generació,
sí,
aquesta, no?
Totalment.
De... Sí. Vaig a teràpia, m'han dit que l'amor romàntic no m'hauria d'agradar, però m'agrada més que...
Res.
Que un lollipop i...
Sí. També moltes coses m'ho surten de manera inintencional. Justament aquesta lletra va ser super naïf, no? Va sortir d'una manera molt natural. Però després, analitzant-la, l'han vist amb bastants i han dit... Carai, realment sí que reflexam bastant bé...
En el món queer, és a dir, en el món que representeu vosaltres, de no, que no hi hagi un gènere, ai, dos gèneres, vull dir, que no hi hagi aquest binarisme rampant, l'amor romàntic encara funciona o no? És a dir, o això ja us heu rebentat, també.
Bé, és que...
Mira, justament he de dir que són dues persones que tenen parella des de fa molt de temps.
Vosaltres?
Sí. Sí. I vull creure...
M'ha trencat el cor, ara es volia tirar la canya.
Tu pots.
No, però és cert que crec que dins el món queer s'ha de poder abraçar aquesta no monogàmia, no? Jo crec que, al final... Simone Anam, ara me posaré molt estudiosa, però Simone Anam en els primers discursos de lliberació LGBT, que justament van ser a Barcelona, a nivell europeu, van ser dels pioners, justament una de les clàusules era l'alliberament de la família, no? Com una estructura que realment exerceix poder. I al final la monogàmia és la clau per una família. I jo crec que està bé abraçar també aquesta no monogàmia.
Això li has explicat al teu xicot, per això?
Ho hem parlat una mica, però tampoc ho tenim molt decidit.
Jo he dit que encara crec en l'amor.
Sí.
Sí, aquí jo
sí,
no m'escolti.
Sí, sou unes romàntiques. Per acabar, Catalonian Girls, que surt que la ratjada per mig. Tothom en banyador. Jo el que vull és que Transmediterrània, els barcos que van a Mallorca, us facin servir aquesta cançó.
Clar, perquè tant són trans i mediterrània. No sé què més hem de fer. No me la mama, sent gamberra, de Gandia fins a Barra. Tots els nins són xocolata, vull dir orxata, vull dir encimada. Suca o toca, ho vam tomar cada les fadetes a la furgoneta i en caldes a produca moteta. Cara cremada. Ara.
És que... Ai, foli. Tiro des del balcó, directe fins al teu cor. Passegem per Manacor, surfegem el nostre amor. Vacances marina d'or.
Fades, ¿sabes lo que me dio ahí? ¿Quieres liarte conmigo en la playa?
No t'entenc, sóc catalana. No t'entenc, sóc catalana. Reivindicació, són l'òmnium del moviment queer. Les estimem. Us fa una mica de ràbia el rotllo de folcloritzar Mallorca?
Molta.
A mi,
molta, eh?
Moltíssim, perquè és que reduir Mallorca a la pagesia, a sobrassades. Bé, i, per exemple, si tu mires Ivetres, a Ivetres els mallorquins només mengen i només cuinen, mengen i van a sort.
I no fan res més, no? Això és molt perillós, el que ha dit en Vicenç.
És mentida, de més.
Sí, que a més és mentida. És que a més és mentida. Sortim molt de festa i som molt divertides.
Exacte.
Sí. I jo crec que és aquesta por que se pensen que si no és folklore serà castellanització, serà pèrdua d'identitat...
Sí, tot és pebre bo sí. I...
Ja està,
sí.
I prou, i encimades.
Encimades, prou sí. Ja.
Però penso unes mallorquines supermodernes... I superfresca.
Home, la Terremoto del Corcón és d'allà.
Ai, increïble, la Terre. Molta amiga.
Exacte, tenim Papa Topo, hi ha un munt de gent que ho està trencant,
bueno,
no?
Papa Topo i nosaltres estem maquinant alguna cosa, però sí. Només us podem dir això. Sí.
Us toqueu a les nits?
No.
Pots tocar en un concert.
Sí. Ja ho sé, que l'Adrià...
N'Adrià, ja, molt agut.
Molt agut.
Sí. Va, bombó de licor.
Mentre tu m'escoltes se te posa dura. Licor la maduixa, gota des de sa cuixa. Això és un encanteri, jo sóc sa bruixa. Ja no te pots escapar del meu jardí.
Mira, estan trucant al 932017474 per dir... Això...
Això ja...
Això puja molt la temperatura.
Sí, normal.
Sí, a mi m'ha agafat calor, eh?
Sí, normal.
Escolteu, 29 de gener, València. 30 de gener, Castelló. 1 de febrer, Manacor. 22 de febrer, Girona. 26 de febrer, Barcelona. Arras Matàs 3. I ja queden poquíssimes entrades per tot.
Sí, està bastant... Està anant molt bé, estàvem molt contents. Per Girona crec que les han obertes fa poc, per tant, si mos escolta algú de Girona, ja ho sabeu. I també amb el País Valencià, que és molt difícil poder tocar també allà en català, tenir una situació política super complexa. Però bé, gira pels països catalans, o sigui...
Tant que sí, i amb minifalda.
I amb minifalda.
I amb minifalda,
sí. Què vols més?
Què més vols? És que ja està.
Gràcies, Fades. Sou un amor, l'Àngel. Me sap greu que no hagi vingut. Jo crec que us tornarem a entrevistar només perquè vingui l'Àngel.
Jo crec que pot venir un dia ell tot sol.
Sí, sí, exacte. Tot per mi. Ferran Pi, Vicent Calafell. Moltíssimes gràcies.
Gràcies per convidar-me. Gràcies. Sí, gràcies. Jo sóc la bruixa, ja no te pots escapar del meu jardí. Roses perfumades te duen al llit. Bon, bon mallorquí, petons pel camí. M'estimes a mi, m'ho dius cada nit. No.
I els dies no sentiràs la cançoneta de sempre.
Quin canvi, senyores? Venim de les coves d'Andratx i ara anem a Nosferatu. Són les dones i els dies, hem començat amb unes fades i ara la cosa va de vampires i ens acompanya Estela Ortiz.
Tu vampirs com avui, vampirs.
Com estàs d'incisives, tu?
Jo, no sé tu, digue-m'ho tu. Prou bé,
Està bé, està bé.
Prou
sí,
bé.
Sí, sí, jo crec que sí. Podries.
Sí.
T'imagino.
Ara amb aquest blanc que llueixo a la pell, podria
Exacte.
Ser aquest blanc hivernal, podria ser un vampir perfectament.
Doncs avui parlarem de Nosferatu, però també parlarem de vampires amb una altra dona que està aquí al costat, que ja l'heu començat a sentir riure, que és la Violeta Kovàsics. Com estàs?
Què tal? Bona nit.
Crítica de cinema. I començarem amb l'Estela Ortiz, perquè em sembla que les dues heu vist Nosferatu, no? I tu ens vols sí. proposar un viatge.
Un viatge, sí.
Jo la nova no l'he vista.
Ostres!
No, ja ho sé, ja ho sé.
Doncs encara no tinc... Estar,
Potser t'explicarem moltes coses.
No passa res.
Farem una mica d'espoilers, potser. No molts, però...
Penseu
algun...
una cosa, jo faig un programa cada dia de 9 a 10 de la nit. Estic totes les tardes a Catalunya Ràdio. Només puc anar-hi els caps de setmana. Llavors he de triar molt la pel·li que vaig a veure. Però no passa res, amb dignitat.
Una sessió matinal podries anar.
Sí, però en fan poques, eh?
I t'adorms. Jo m'adormiria tan tard, però bueno.
Som-hi, Nosferatu.
Doncs mira, Nosferatu va arribar als cinemes el passat 25 de desembre, que va ser era un pla molt nadalenc per anar a veure, això d'anar a veure al cine una pel·lícula de terror, que a vegades pot ser menys terrorífic que el sopar de Nadal, també he de dir, o el dinar de Nadal, vull dir que no està malament. Nosferatu, dirigida per Robert Eggers, és un remake de clàssica pel·lícula de Murnau del 1922, que recordem que era una interpretació de la novel·la gòtica de Dràcula de Bram Stoker, que... per no pagar els drets d'autor, va incorporar petits canvis, allò...
Això és boníssim,
eh? El truquet, va traslladar els fets d'Anglaterra a Alemanya i va canviar el nom de tots els personatges. Per exemple, en comptes de Comte Dràcula, es deia Comte Orlok, d'acord?
Ai, no, perdó, no et moris, no et moris. El comte Orlok, m'encanta el nom, molt millor, que Dràcula.
Tu creus?
Sí, home, fa molt riure. Orlok sona a Herpes Zoster.
La gràcia és que t'ha de fer por, no, no gràcia. Bueno, doncs a mi he de confessar que m'ha agradat molt la pel·lícula, però malgrat tots els elogis que li puguem fer a les interpretacions, a la fotografia, a l'escenografia d'època, que són, per mi, brillants, em van agradar molt, el tema és que Nosferatu continua amb una tradició d'adaptacions i reelaboracions de la novel·la original de Dràcula, on certs aspectes del llibre han estat completament canviats i no sempre cap a millor. Cuidadito.
Però què vols dir, que aquí també reaprofiten allò per no pagar els drets o què?
Al revés.
Ah, què fan? L'emboliquen més, la troca?
L'emboliquen i per mi l'empitjoren. Com seria?
I, escolta, en aquest programa ens interessa, ja ho saps, el paper de les dones.
Sí.
I què?
Les dones i els dies. Doncs,
i què?
Doncs aquest és el
com
tema
està
que,
el tema?
Aquest és el tema que venim a parlar avui, que és que avui parlem específicament del paper de la Mina, del personatge de la Mina / Ellen.
Els que, perquè tothom pensa al cap Winona Ryder.
Exacte.
No?
Que és el personatge femení protagonista, la principal víctima del vampir, que és que la seva obsessió, l'obsessió del vampir, i repassarem com ha canviat des de la novel·la amb cada adaptació i fins a aquesta última adaptació de Nosferatu, no? I és que la Mina Harker és un personatge molt important a la novel·la de Bram Stoker, no apareix en els primers capítols, però una vegada que entra en la narració es converteix en la figura més important en aquesta lluita contra Dràcula. És un personatge intel·ligent, ferm i lleial, no lluita, diguéssim, físicament contra Dràcula, però contribueix de manera decisiva a la seva derrota, sobretot fent recerca. És a dir, és una acadèmica, no? Fent recerca per descobrir els punts febles de Dràcula. I encara que és atacada i controlada mentalment, perquè és veritat que està com posseïda mentalment per Dràcula, ella utilitza aquesta connexió psíquica per lluitar contra ell, no? Per descobrir la seva ubicació, i llavors enviar els homes, que són a la força bruta, a que el destrueixin. Per desgràcia, aquesta versió de la Mina simplement no existeix a les adaptacions al cine. És a dir, ha desaparegut. Sovint es redueix el seu paper, es fusiona o s'intercanvia amb la seva millor amiga, la Lucy, o directament es converteix en una víctima indefensa, o pitjor, voluntària.
O sigui que li agrada ser la víctima, eh?
Exacte. Bueno, que voluntàriament vol estar amb el Dràcula, no? De fet, aquesta pel·lícula que comentaves tu, on te surt la Winona Ryder, que és la
pel·lícula
versió
dels,
de Francis
dels 90,
Coppola,
no?
Sí. Dràcula de Bram Stoker del 92, la Mina, diguéssim, aquest personatge, aquesta pel·lícula traeix la Mina, aquest personatge, perquè en lloc de definir-se pel seu intel·lecte i fortalesa moral, la Mina d'en Coppola és una damisela descerebrada que s'enamora del comte.
Clar que sí.
Per exemple,
aquelles malenes.
És que clar, vull dir, no podia
parlar de la pel·lícula, i la pel·lícula d'Eggers segueix en aquesta direcció.
Total, aquí anem. Però encara pitjor, des del meu punt de vista, és molt fort. Per exemple, el llibre de Bram Stoker, en Dràcula, obliga a la Mina a veure's la sang contra la seva voluntat, que és una metàfora d'un agressor sexual, d'acord? És a dir, no hi ha consentiment. Però a la pel·lícula, ella es mostra encantada. La Mina de Coppola està encantadíssima.
Dóna'm un gotet de Terralta.
Dóna'm un que me la fotés sencera, em ve molt de gust. Per tant, ja veieu que l'adaptació de Coppola pren un personatge que ha estat violat per Dràcula en la novel·la i el converteix en una víctima voluntària. Com veieu, perd totalment el sentit de qui era originalment el personatge.
La pregunta és què passa a Nosferatu, la pel·lícula aquesta del Robert Eggers, que 2024.
Doncs la Biblioteca us ha fet una introducció, o sigui, us ha introduït en aquest tema, però efectivament doncs no va gaire millor. De fet, les Bloody Girls, que és un col·lectiu d'escriptura sobre pel·lícules de terror i feminisme, han assenyalat que aquesta última adaptació al senyor Eggers li ha quedat una mica retrògrada i misògina. De fet, diuen, la seva és la versió més rància en el tractament que fa del personatge femení d'aquesta història, que ja és molt dir, perquè estem al 2024.
Estàs d'acord, Violeta?
Estic d'acord, però a part em fa molta gràcia que realment sigui la més rància comparant-se amb una pel·lícula del 22 i comparant-se després, no?, una versió de Herzog que ve, diguem, a la segona meitat del segle XX, vull dir...
Comparant-se amb una novel·la...
Totalment,
Vull dir, és que és molt fort. Bueno, doncs la història original és que el monstre, el vampir, estava obsessionat amb la noia. No era un monstre assetjant un personatge femení molt virtuós, la Mina, però a Nosferatu, ella és la que, al sentir-se sola i voler companyia, perquè estava molt sola, ja convoca el monstre.
Sí, exacte.
Ja se sap que quan vols companyia sempre venen els vampirs.
És que és molt fort, eh?
I a més una mica se'n penedeix, perquè a més, clar, l'invocar aquest vampir a qui està una mica captant el vampir després també és el seu, a la parella de Mina en aquells moments, bueno, d'Ellen, no? En aquest cas, vull dir que hi ha inclús aquesta cosa una mica d'empenedir-se del que li ha provocat encara,
bueno,
no, el seu...
Però només li provoca una maledicció al seu company, sinó que a tota la humanitat, és a dir, el que fa la, en aquesta pel·lícula, el que fa la Ellen, és, la Ellen, perdó, és invocar el Nosferatu, que estava adormit, és a dir, que no estava molestant a ningú aleshores, ell el ressuscita, llavors el Nosferatu el que fa és
quina poca
portar
feina.
La pesta a Alemanya i condemnar la humanitat a la maledicció, és a dir, que...
És Pandora.
Condemna...
És Pandora.
Exacte.
Perdona, o sigui, ell en lloc de fer-se les ungles decideix destruir el món, no? Perdona.
És que era molt millor la versió de Coppola i mira que ja era tronada, però és que és molt fort.
Doncs,
ja veu que la pel·lícula és misògina al sentit que culpa a la Ellen pel seu desig, no? Pel seu poder màgic. Ella té el poder d'invocar i de, no? De despertar Nosferatu. I, per tant, per a solucionar-ho, spoiler, la Ellen s'ha de sacrificar per poder-se redimir. I és aquest final que ens posa una mica els pèls de punta a les feministes o les feminazis, com els agrada dir algú. Que dit així, sona molt lleig...
Tu però també,
que...
Violeta, t'estaves estirant els cabells al cinema o no?
Sí, jo m'estava estirant els cabells veient això, però també he de dir que hi va una cosa que em va interessar molt, en un sentit negatiu, diríem, que una de les coses que em sembla interessant de la peli, i no necessàriament bo, dic interessant, no bo, és que hi ha un moment de la pel·lícula, no? Com comentaves tu ara, en què hi ha aquesta idea una mica de que ella està posseïda, no? Mm. I a mi em sembla molt interessant, no?, de que en un moment donat la pel·lícula no se sap si és exactament una pel·lícula de vampirs o una pel·lícula de possessions, no? I pensava molt en que les grans pel·lícules de possessions són les pel·lícules d'exorcismes, no? Les dones, no?, són posseïdes, que normalment en el cinema d'exorcismes les dones són posseïdes, no?, perquè a més han de ser les dones, perquè o bé, diguem, no creuen en Déu, no? O bé no són prou pures, o bé han estat
infidels...
Paguen el preu de la seva mare, o bé simplement han fumat en un racó de l'institut, no? O sigui, sigui el que sigui, no? Els hi cau aquesta possessió perquè, no? Elles, amb elles
camí,
el mal pot entrar, no? I em fa molta gràcia perquè jo sempre he pensat que el cine d'exorcismes i de possessions, les dones que trobem moltes vegades s'assemblen a les dones histèriques. De fet, bueno, segurament ho teniu present, no?, que en el segle XIX, quan hi havia, no?, estudis sobre la histèria, no?, sobretot per aquell doctor boig, geni, no se sap ben bé què, que era Charcot, no?, lo interessant és que en l'hospital on treballava va deixar fotografies de les dones histèriques. I les dones histèriques que trobem d'aquella època estan amb el cos contorsionat, etc. Estan realment...
Posseïdes.
Posseïdes, exacte. I el mateix trobem a Nosferatu.
No soy un Drácula ni llegue nadie asusto. Si no tiemblan ante mí no me disgusto.
És que tenim l'excusa perfecta per posar aquesta cançó de Doctor Explosion del Dràcula Yeye, per seguir parlant de dràcules i vampires i el que faci falta. Estela Ortiz, tu volies dir alguna cosa, ara?
Ah, jo?
No? Sí, m'ha semblat...
Jo em quedo aquí, ja.
D'acord. Em pensava que volies parlar de dones posseïdes.
No, que va, m'encanta. Jo em quedo aquí a escoltar la Violeta. Jo només és que... o sigui, que sí que em sap greu que ja per tancar el tema de Nosferatu, o si vols seguir parlant de...
Sí.
O sigui, em sap greu que és veritat que aquesta versió posa molt més al centre el personatge femení, no? La Ellen, o la barra Mina, el personatge femení d'aquesta història, i és una oportunitat perduda per haver-ho fet d'una altra manera, perquè és veritat que en comptes sembla posseïda, però després deixa clar que ell és el seu desig, no? Que ella realment desitja aquest Dràcula, que en aquest cas és absolutament monstruós, fastigós, podrit, vull dir que és realment repugnant. L'escena, la imatge.
Ja ho veig. Escolta, continuem, no?, amb aquesta figura de la vampira.
Sí, en aquest cas, justament, jo crec que, clar, hem estat parlant una mica no tant de la vampira, sinó de la víctima del vampir. Mm. És a dir, en aquest cas, no?, la història de Dràcula, Nosferatu, etc., sempre ens ha presentat als personatges femenins com les víctimes del vampir, ja fos Orlok o Dràcula.
Més són sempre velles dorments, que estan allà esperant que entri...
Sempre són lànguides, no? Sempre estan allà, diguem, no? Com en aquest estat una mica quasi podríem dir de somni, no se sap ben bé què, no? Que jo crec que també, diguem, no? El cine de terror funciona molt bé, diguem, com a retrat d'una sèrie de patologies, no?, o de símptomes molt associats, diguem, amb una certa idea de feminitat, i és el cas de les víctimes del cinema de vampirs, però, clar, a l'altra banda tenim justament el de les vampireses, no?, que han aparegut. Curiosament, jo crec també, diguem, de manera bastant... apareixen bastant d'hora en la història del cinema, no? I sempre, diguem, i aquí sí, no?, això que deia l'Estela, una mica de com... sap greu, no?, que Nosferatu, el personatge femení, no sigui transgressor, no?, justament jo crec que moltes vegades els personatges, diguem, de les vampires en el cinema sí que tenen un element una mica més subversiu. És veritat que moltes vegades són sexualitzades, és veritat que moltes vegades, diguem, també són retratades, no?, a partir d'equivalències, no?, vampira igual lesbiana, vampira igual assassina, amb la qual lesbiana igual assassina, no?, es creen totes aquestes equacions.
I després també quan fem servir la paraula vampiresa, quan parlem d'algú com a vampiresa, fem servir algú que demostra la seva sexualitat, no?
Sí, de fet, justament en els anys 20, per exemple, apareix un arquetip, no?, que és l'arquetip de la vamp, la vampiresa, i la vamp en el cinema clàssic no tenia res a veure amb o sigui, no xuclava la sang, era simplement... una protofem fatal, podríem dir, no?, justament pel que deies tu. Igualment, diguem, la figura pròpiament de la vampira ja apareix en el cinema clàssic, per exemple, en una pel·lícula que és La hija de Dràcula, i sí que és cert que en aquell moment apareix de manera, podríem dir, no?, tota aquesta qüestió, aquesta càrrega sexual, aquesta cosa, no?, de ser activa en la seducció, no?, que això és el que anem trobant en la figura de la vampira, apareix de manera molt més codificada, estem parlant dels anys 30, és a dir, encara, diguem, no s'explicitaven certes coses, igual que el lesbianisme, no?, que apareix una mica apuntat en la pel·lícula, però jo crec que és interessant agafar una mica aquest cas dels anys 30 per veure com després, no?, quan una mica, diguem, tot el que té a veure amb la censura, especialment a Hollywood, però també, per exemple, no?, amb altres cinematografies, va desapareixent, no?, de cop la figura de la vampira, no?, es creix moltíssim, i jo penso sobretot en el cinema dels 70 o dels 80.
Parlem d'això perquè... tela.
Escúchame un momento o dos y confesaré a vosotros. No puedo evitar mirando las mujeres siniestras. Tengo que reconocer, voy a notar la vampiresa mujer. No es la máscara.
Tengo que reconocer, voy a reconocer la vampiresa mujer. És Jonathan Richman amb una versió en castellà que a mi em té el cor robat i que volia posar aquesta nit. És que he començat a pensar en totes les cançons de vampirs que conec i m'he emocionat. I avui m'estic passant la norma del programa de posar sempre cançons de dones, perquè és que això s'ho val, És que mireu, vampiresa de dona.
Vampiresa mujer.
No sabem què li va passar al Jonathan Richman amb aquesta senyora, però em recorda una mica la idea aquesta que deies tu de les pel·lícules de 70-80, on les vampireses eren unes senyores que anaven amb xarol i a poder ser amb una escota enorme, no?
Sí, de fet jo estava pensant, no?, quan parlem del cinema dels 70 i parlem de vampireses, evidentment pensem, per exemple, en el cinema de Jess Franco, no?, en el que hi ha, a més, aquesta qüestió absolutament, no?, de cinema, per una banda, diguem, no?, de sèrie B, també un cinema, diguem, molt eròtic, per ser suau, diríem directament, no? I em crida molt l'atenció, no?, que justament, a més, justament, no?, aquí, sí, hi ha, diguem, el lesbianisme, per exemple, associat a la figura de la vampira, ja s'explicita completament i, de fet, es juga ja directament una mica amb tot això. I, clar, amb això sí que una mica el que trobem és que el que comentava abans, no?, que pot ser absolutament contradictori, no?, en el sentit de que, per una banda, evidentment hi ha una...
O sigui, hem deixat aquelles dones indefenses del principi de segle allà amb aquells camisons blancs, esperant, amb les finestres obertes, que vinguessin a fotre'ls una queixalada, i ara hem passat a l'altre bàndol, a una dona activa i, a més, que li agrada la sexualitat, no?
Clar, el que succeeix una mica és que no deixen de ser pel·lícules també fetes per homes. Aleshores, es produeix... Per això parlava una mica d'una contradicció, és a dir, per una banda, són arquetips que són alliberadors, no?, per aquesta sexualitat activa, per l'explicitació del lesbianisme, per tantíssimes coses, però a la vegada la mirada, no?
Però és una fantasia d'un senyor, no?
Exacte, no? O sigui, la presentació d'alguns dels personatges de Jess Franco, no? És amb un pla, per exemple, no? Que va, diguem, no? Cap a les calces que porta el personatge,
home,
no?
Tothom sap que una vampira ha d'anar amb unes calces de vampiresa.
Exacte. La qüestió una mica és que, no, que porti el que vulgui, però la càmera realment ens ha d'anar, no?, tant cap allà. Aleshores, bueno, crida una mica l'atenció. Sí que és veritat, com deia abans, no?, que el cinema dels 70 i 80 una mica, doncs, ja explicita certes coses, i en aquest sentit sí que hi ha una pel·li que jo crec que és com molt significativa, que és una pel·lícula de Tony Scott amb Susan Sarandon i Catherine Deneuve, que és L'ànsia, en el que justament, diguem, una mica el que retrata és precisament, no?, un personatge que és el de Catherine Deneuve, que seria justament la vampira, no?, i com mica en mica, diguem, va seduint, no?, en aquest personatge més jove, més a més, no?, en aquest cas, que era Susan Sarandon a l'època. I aquí, de nou, es torna a explicitar una mica, diguem, no?, aquesta idea una mica de la seducció, de la sexualitat activa, i sobretot, diríem, s'explicita, no?, aquest element una mica, diríem, del lesbianisme.
Es pot veure a Filmin, que ara ho està buscant, per si la gent té ganes de veure-la, perquè és una pel·lícula meravellosa.
Sí, i de fet, jo en aquest sentit recomano, potser, si us va una mica les lectures una mica amb un to una mica més hardcore, en termes de múscul teòric, diria. A mi hi ha un llibre que m'apassiona, que és un llibre de Barbara Creed, una autora d'Estats Units, que té un llibre, diguem, sobre cinema de terror, i del que parla justament, o la seva teoria, no?, és aquesta idea de la feminitat com una cosa monstruosa, no?, i parla justament, no?, de com la figura de la vampira, no?, en el fons, és especialment transgressora, perquè a més hi ha tot el tema de la sang, no?, i ella parla molt al llarg del llibre, i això té a veure amb el cinema de terror, no?, de com la sang té unes connotacions, en el cas de les dones, no?, que té a veure amb la menstruació, no?, etcètera. Uh-huh. I clar, quan introduïm això en el terreny una mica del cinema de vampirs, no?, es multiplica, no?, aquesta
sí,
aquesta
les situació. Dones fan por perquè tenen la regla, no?, seria el subtítol molt poc poètic de la pel·lícula, no?
Exacte, una miqueta.
O sigui, dones que són monstruoses, aquesta feminitat, i després també la idea del vampir quan es barreja amb lo masculí o en el món gay també pren una altra dimensió, no?
Sí, en aquest sentit, jo més aviat aquí apuntava una cosa que precisament en parla Barbara Crit en el seu llibre, no?, que parla que una mica de com, no?, la vampira, quan és una dona, s'associa al lesbianisme, i a més, quasi sempre, no?, a partir d'aquesta sexualització, hi ha una cosa, a més, que és una constant, quan parlem una mica de la figura de la vampira dona, que és aquesta idea una mica de convertir una altra dona en el mateix que és una, no?, que jo crec que això és molt interessant, i podem pensar en una pel·lícula que no és de vampirs, però que treballa molt sobre això, que és Persona de Bergman, no?, que hi ha aquesta idea de la vampirització una mica, no?
Sí. També és un terme que fem servir, no?, quan algú et vol xuclar l'energia, etcètera, no?
Exacte.
O que pateixis igual que ell està patint, no?
Exacte. I en el cas, una mica el que apunta Barbara Crit, i em sembla interessant, no?, que diu, bueno, sí que s'ha associat molt al mite de la vampira, també per una qüestió, diguem, de la literatura, no?, Camila i Carmila i totes aquestes novel·les, diguem, sobre les vampires, però ella una de les coses que apunta, no?, és quan apareix, diguem, com és un arquetip molt diferent, no?, el del vampir masculí, no?, en el que, o directament, no?, se'l presenta com a heterosexual, o en el cas que pugui aparèixer un vampir gay, no?, quasi sempre ridiculitzat, no? O sigui, no hi ha aquesta...
Aquí quan surts del camí, encara que siguis vampir, et castiguen.
Exacte.
Està claríssim. Exacte. Tot i així, hem d'anar a veure Nosferatu, sí? Si encara podem, o què?
Jo que sí, no, Violeta?
Sí. Jo crec que sí, perquè...
És una gran pel·lícula.
No, i a més que es poden discutir tantíssimes coses. Al final es tracta d'això.
Hem parlat d'una dimensió de moltes que té la pel·lícula, però per mi és una gran pel·lícula, he de dir. A mi em va agradar molt.
Jo sempre dic el mateix, que és, bueno, primer potser val la pena veure la del 22, i aleshores després...
Culpable!
No. A mi em va passar una cosa, quan vaig veure la del 22, que tenia ganes d'abraçar-lo, aquell senyor. Potser m'ho he de fer mirar, però bé, en fi... Jo crec, coses rares, és igual.
Jo crec que el contemporani no el voldràs abraçar.
Em donava molta tendresa, em donava una tendresa Herman Monster, m'entens? O sigui, allò amb aquells braços, aquella cosa de que no puc caminar...
Una mica I can fix him, tu? En sí. Plan, el puc arreglar. Saps què em vull
no, sí, jo me'l quedo així.
Sobretot, no l'invoquis.
Exacte. No ho farem. Violeta Kovàsics, Estela Ortiz, acaba de vindre de Manel Elias, que no sé si és un vampir,
no,
però ens xoparà l'energia i acabaràs amb nosaltres. Perquè quan acabem nosaltres comences tu.
Jo vinc a entregar al revés, és l'acte contrari.
Molt bé. Aquest programa l'acabem aquí amb en Judit Pastor, Mireia Dalmau, Roser Parera, Montse Comellas, Lali Colomer, Carla Verdés, Sam Silva i qui us ha parlat, Montse Virgili. Demà mossegarem en directe de 9 a 10 del vespre a Catalunya Ràdio.
Les dones i els dies. Amb Montse Virgili.